to save me. What have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. 11 i 10, dilluns a vespre, Anna Rafal va donar a conèixer l'obra guardonada amb el 18è Premi Alexandre Ballester d'Assaig, convocat per l'Ajuntament de Sa Pobla. L'obra guanyadora ha estat Vaig veure John Lennon, històries de Maharishi Mahesh Yogi, música i músics a la Mallorca dels anys 70, de Bàrbara Duran Bordoi. Bàrbara Duran, aquí tenim a l'altra part del telèfon. Enhorabona, primerament.
Moltes gràcies, molt contenta d'aquest premi, també a Sa Pobla, que és un poble que m'agrada molt.
I nosaltres també content de poder tenir una obra guardonada amb aquest premi Alexandre Ballester, ja de llarga trajectòria, sobre un tema tan interessant com la música als anys 70. Primera pregunta, conta-nos una mica, quina és la temàtica, la perspectiva del teu assaig?
Mira, ja partesc d'una història personal, perquè jo vaig veure John Lennon precisament quan sortia d'escola un d'aquests dos dies que el Cuc va anar a declarar en el jutjat de Manacor perquè s'havien d'oir la filla de Yoko Ono, que estava llavors a Cales de Mallorca, on aquesta organització dels Maharishi Mahesh Yogi feien cursos de meditació transcendental. Llavors ells se'n van endur la nina, que estava en son pare, Yoko Ono estava separada d'en Anthony Coates, sense permís de son pare agafaren la nina, i Coates va posar una denúncia internacional, els van aplegar dia següent, però és una història una mica estranya, perquè ells veritablement no volien segrestar la nina, sinó que Yoko estava bastant obsessionada amb bastant d'ella, no? I clar, com que això va passar dins el municipi de Manacor, llavors ells varen haver d'anar, després de ser arrestats a Palma, per dir-ho així, varen haver d'anar un parell de vegades a Manacor. Jo els vaig veure, m'he fixat amb aquesta gent molt rara, jo me record que caminant, avançant per dins el claustre de Manacor, però aquest record el vaig recuperar molt temps després, perquè jo no sabia qui eren. I va ser mirant premsa, fent una altra investigació, això que te con ja fa si mateix, a lo millor, no sé, 12, 15 anys que me vaig adonar que ja havia estat allà, no? I a partir d'aquí recupero testimonis orals de mallorquins que eren allà i també testimonis orals d'estrangers que viuen a Silla i parlen un poquet d'aquest moviment hippie. Però en el final es netça, diguéssim, de tot plegat la música, perquè eren músics que cercaven alguna cosa més, cercaven, diguéssim, fora de la religió tradicional que l'havien abandonat, cercaven una nova religió, i aquesta és el rerefons, no?, de l'assaig.
Per explicar-ho una mica als oients, en el títol es parla, s'anomena precisament Maharishi Mahesh Yogi. Qui era? I quina influència també va exercir en The Beatles i en concret a John Lennon?
Mira, el Maharishi va tenir una influència extraordinària a la dècada de 60, 70 i 80, sobretot sobre estrelles mediàtiques del moment. Gent que hi va acudir en els seus cursets són, per exemple, tots els Beatles que van anar en aquell famós curset a l'Índia, que d'aquest curs de meditació va sortir el seu darrer àlbum. Després se van separar, estem xerrant de l'any 1968. I van acudir tots. Però els dos que van quedar més penjats d'això, de la meditació transcendental i de la pràctica de l'Ayurveda i de les sanacions que proposava aquest... Això era el que diuen en castellà un santón hindú, no?
Sí.
Un d'aquests sadis. Els dos que se van quedar més penjats van ser John Lennon i George Harrison. Molt més George Harrison fins i tot que John Lennon, perquè veritablement va estar molt de temps fent meditació transcendental fins que pràcticament va morir. Me refereixo a en George Harrison. Sí. També hi havia altres membres famosos com membres dels Beach Boys que varen venir a Mallorca i que també varen estar en aquests cursos dels Maharishi. Però ell, per exemple, una de les crepes polítiques de màrqueting d'aquest senyor era que acudia a el que dèiem avui festes de l'alta societat i on hi ha estrelles, no hi havia Elizabeth Taylor, per exemple, i més gent que... i ell anava allà on, per exemple, si hi havia una gala d'estrelles de Hollywood, el Maharishi hi anava i d'alguna manera se feia visible com una mena de professor de meditació que a les estrelles cercaven, no? I aquesta organització va venir a Mallorca i varen fer cursets a Cala Millor i a Cales de Mallorca durant 3 anys. I és un poquet això. Va tenir molta influència també damunt d'aquests músics que cercaven el que te comentava.
Sí.
Una mena de nova via d'inspiració, de nova via de connectar amb allò que sempre expressa la música, no? Una mica espiritualment. I jo que et dient, bé, és que veritablement en el final la música va esdevenir, final de segle, una nova religió per a molts de joves, no? És un poc aquest fil conductor.
Explicaves que precisament has recollit tota aquesta informació a través de testimonis orals. Explica'ns una mica quins són aquests testimonis, tant locals com també estrangers, pens.
Sí, sí, sí. I a més, que és molt important, perquè un dels testimonis estrangers, testimonis orals, i és el cantant Donovan, que va ser conegudíssim en els anys 60, sí. I també va ser un dels que varen acudir a Rishikesh amb els Beatles. I ell me va contar, ell segueix practicant meditació transcendental i viu a un lloc entre els municipis de Manacor i de Sant Llorenç. Ell ve moltíssim encara per Mallorca, no resident habitual, però sí que és visitant habitual, no? I també na Loretta Teller, que de fadrina tenia aquell llinatge alemany que és el Zeinzubikestein, i que és una senyora que va iniciar la seva estada aquí com una hippie, a una comuna, que derivava d'aquest curset dels Maharishi. I dels mallorquins, els mallorquins són fantàstics perquè són testimonis que, clar, te mostren com els venen aquesta gent tan rara, no? Són en Carme Oliver i na Catalina Boussac, que, per exemple, comentava que com anaven pollastre. Tothom se pensava, o molta gent se pensava que eren vegetarians, però ells menjaven quian. Però jo volien els pits dels pollastres. Tot el més deien ho podeu tirar. Clar, per una dona mallorquina de la dècada de principis dels anys 70, que veig que tiraven pràctic, que podia estirar tota la resta dels pollastres, just menjar les piteres, era una cosa brutal, no? I també el carregament de flors. Na Catalina anava cada matí en el mercat de Palma i duia el cotxe carregat tota sola perquè ella era viuda, i duia el cotxe carregat de flors perquè quan entraven a veure els Maharishi havien de dur una flor a tensamar. Però no junt a Catalina, sinó també en Cosme tenia tot el restaurant aquí seva ple de flors, la floristeria, també un altre testimoni, la floristeria Fullana de Manacor, que també na Francisca recorda com sa padrina i sa mare duien carregaments a Cales de Mallorca cada dia, i era molt espectacular aquest tema de les flors, no? Venia gent de tot el món, americans, anglesos, holandesos, i és fascinant veure com aquest home va muntar aquests cursos aquí. Sí. I quasi no me'n recordant.
Sí, fascinant i sorprenent, perquè jo la veritat és que la primera vegada que entenc notícia, però això serà molt interessant poder-ho llegir, perquè el premi de l'obra, a part de la dotació econòmica, contempla la publicació, ho publicarà Leonard Muntaner. Teniu una data prevista per poder tenir tot això a les mans i llegir-ho?
Sí, els editors sempre van una miqueta damunt la marxa, però jo penso que això per la Fira del Llibre estirà editat, perquè hi va haver comentaris el dia de que es va donar el premi que teníem previst que el manco per la Fira del Llibre es pogués editar fins i tot abans, però que segur que quan arribi la Fira del Llibre, no sé si entenc la de Sant Jordi, la Fira del Llibre de Palma, no, ja no ho tinc tan clar, però vaja, en 3 o 4 mesos això ja ha d'estar pràcticament llest.
En tot cas, primavera del 2019, diríem, més o manco.
Sí, sí. Sí, això se publicarà dins el 2019 ja, sí, perquè si els premis se dona ara o es convocat ara, clar, necessites un parell de mesos per fer guilarades i per dur-ho tot a bon cor.
Correccions i donar-li forma en aquest llibre. Aprofitaríem també per conèixer-te una mica més, en David Barba, perquè tu ho has dit ja que ets de Manacor, i també afegir-hi que tens un currículum extensíssim com a música relacionada amb el món de la música, títol superior en piano, solfeig, també la llicenciatura d'Història i Ciències de la Música, estudis en flauta, vull dir moltíssima formació. Volia demanar, t'has dedicat tota la teva vida de la música?
Sí, Mira, sí, la música requereix, la gent que toca instruments, o sigui, la música requereix moltíssima disciplina personal i molt estudi. Mm-hmm. Ja som professora de música secundària, assistit a Mossèn al Coré de Manacor, sempre he tingut aquesta vessant de professora, però sí que és veritat que quan els meus fills van tornar més grandets, ja me vaig poder dedicar més a la investigació i a la interpretació. Ja som membres d'un grup de música medieval, del grup Olisonia, i també m'he ficat dins el món de la recuperació dels arcs antics, però sobretot faig investigació, ja te diria que m'interessa moltíssim l'efecte de la música, perquè tornem bojos per una determinada música, com a vegades mos afecta tant, no? Quines músiques mos agraden, ara ho dic d'una manera molt concreta, però en realitat estem parlant de música, de societat, de la percepció musical, de la vivència íntima de la música. Mm-hmm. I jo estic molt contenta d'un llibre que vaig fer, que se diu Posseïts pel dimoni, mm-hmm. La festa de Sant Antoni des de la música rei vitrans, perquè crec que aquest llibre té una mirada un poc diferent, precisament des d'aquesta perspectiva de músiques que afecten a la consciència un poc, no? Mm-hmm. I estic contenta perquè hi ha hagut una ressenya, una revista nacional d'endomusicologia, això significa una mica de suport científic a la teva tasca. Mm-hmm. I ja entenc que siguin que aquesta obra d'investigació que vaig fent sigui no solament seriosa i aprofundida dins l'estudi, sinó també atractiva pels lectors, que hi trobin històries a darrere i que els facin un poquet reflexionar, no?, sobre aspectes musicals.
La relació que hi ha entre la música, per tant, i la societat. El llibre, aquesta obra d'assaig guardonada, per tant, no és la teva primera obra d'investigació. També he llegit que la teva tesi doctoral tracta sobre el cant del Celès i el Quintos. Per tant, també t'interessa tot el tema tradicional, diríem?
Sí. Mira, és una cosa estranya, perquè jo hi va com una... Ja som d'una generació que hi va com una mica de buit en la música tradicional. Mm-hmm. Vull dir, no hi havia grups a Manacor que pogués interpretar. Eren... No sé, jo en aquest sentit no he estat intèrpret, però precisament jo ho veig una mica des de fora. Més que la música tradicional o els instruments, el que més m'interessa és perquè avui en dia, per exemple, en el cas dels Quintos i dels Celers, se recupera aquesta tradició. Sí. Quin motiu hi ha darrere d'aquesta recuperació de tradicions? Perquè, òbviament, no serà cantar unes cançons que la tonada se repeteix i que en realitat són gloses, que quan tenim Sant Antoni, per exemple, que poden glosar i que coneixem fins i tot més la part musical. I això me va enganxar totalment aquest tema d'investigació. Mm-hmm. Per tant, jo, més que imaginar-te que estudis així en bomba, per dir-ho així, que hi ha especialistes de les illes que l'estudien fantàsticament bé, ja m'han dedicat més a la part més antropològica, pot ser de més antropològica i cultural. L'explicació un poquet de què fem musical, que tu dius aquesta música, ja m'ho pensava que ja ningú la feia. I resulta que hi ha tota una generació, sobretot en el Llevant i en el Migjorn de Mallorca i en el Pla, hi ha tota una generació de joves que la mantenen i que fins i tot l'han recuperada. Jo això és que estava esfereïda els primers anys que hi feia feina, no? Uh-huh. I això va ser també el motiu de la meva tesi doctoral. Uh-huh. Després me va enginxar i aquí seguim. Uh-huh.
També ho has dit fa una estona que com a intèrpret t'interessa la música antiga i que formes part d'aquest grup Polisonia. Què ens pots contar de Polisonia?
Mira, Polisonia va néixer com un grup d'estudi perquè venia... Ja fa més de 20 anys, ja fa temps, en Romà Escales, que llavors era director del Museu de la Música de Barcelona, venia un cop en el mes a fer molts cursos de flauta de bec. I d'aquest curset em va néixer un grup més o menys estable, que hem gaudit sempre de fer música tots junts. Ens varen comprar un parell de consos de flauta de bec antics, ens va fer un luthier italià, i hem fet un repertori, per exemple, al voltant de l'acord de Jaume I. Ara estem preparant un concert molt, o sigui, un repertori molt interessant al voltant de dones compositores, fins i tot de l'edat mitjana fins en el barroc. Hi ha Hildegard von Bingen, dones trobairits i trober, que són anònimes, però que saben que van estar com a compositores al darrere de moltes peces. i d'una compositora del barroc extraordinària que és Nelisabet Jaquet de Laguer, té una obra boníssima. I fem aquest repertori sobretot molt vinculat a la corona catalana-aragonesa, també en el repertori hispànic de la cort dels reis catòlics dels segles XV i XVI. I bé, sobretot gaudim molt de fer música i també seguim aquí.
Clar, gaudir sobretot és allò més important, gaudir d'allò que es fa. Bàrbara, enhorabona, moltes gràcies per aquests minuts a la Pobla Ràdio i frisant ja de poder veure en paper aquesta obra guardonada sobre aquesta història del músic a Mallorca, la Mallorca dels anys 70, que a partir d'aquesta interessant anècdota que vas trobar jo a l'Enona Manacó. Moltes gràcies, sí, sí. Bàrbara.
A vosaltres per estar enllà.
I acabem un poquet de música. El que escoltam precisament és Polisonia. Moltes gràcies, eh?
Bé, gràcies. Adéu, fins ara.
Fins ara.
Gràcies.